Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 7 de juny, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. I avui ens farem ressò d'una crida que s'està fent als nascuts entre l'any 2002 i 2005 perquè es vacunin contra la meningitis. Salut ha enviat una circular als centres educatius perquè es vacunin els menors de 18 anys, alguns dels quals no van fer a causa de la pandèmia. Avui en parlem amb el doctor Bassat, que és pediatre de l'Institut de Salut Global de Barcelona. I el Departament d'Educació està reconeixent que no hi ha prou monitors per organitzar les activitats de tarda al setembre a Catalunya. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure i Educació i Cultura han impulsat una borsa de treball per cercar monitors disponibles. Si estàs interessat, no et perdis aquesta entrevista amb el Pep Montes, que és el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura. I diu un estudi que escoltar música quan corres redueix lesions i millora el rendiment. És un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que demostra els beneficis pels corredors aficionats a fer l'entrenament amb un ritme musical determinat. El José Fernández us ho explicarà. És investigador associat d'aquesta Universitat Rovira i Virgili i membre de la Fundació d'Atenció Primària Jordi Gol. Entrarem en matèria d'aquí a un moment, però hi ha un tema que ens porta, bueno, de corcoll, perquè sempre estem tot el dia pensant quina calor, quin fred, ara plou, ara no plou, quin vent. Doncs què ens espera les properes hores, meteorològicament parlant? Doncs això ho saben de primera mà els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia. I avui en concret ens ho explica en Moisés Camunyes.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya intervals de núvols alts al cel i també creixeran núvols d'evolució diurna a la tarda i s'esperen probables ruixats al Pirineu i al quadrant nord-est, sent més intensos al Pirineu de Girona. A la meitat sud de Tarragona, a primeres hores també s'esperen intervals de núvols baixos. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb valors que seran de 18 graus a Lleida i a Girona, de 19 a Tarragona i de 20 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes no canviaran gaire amb uns valors que rondaran els 35 graus a Lleida, els 30 a Girona i els 27 a Tarragona i a Barcelona. I si ens referim al vent, serà fluix i del sud i tindrem intervals de vent de l'oest moderats al sud de Lleida a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
35 graus a Lleida, déu-n'hi-do, eh? L'aigua que no falti, ben hidratats. I ara anem al Servei Català del Trànsit per saber com es circula aquestes hores després d'aquest pont, d'aquest cap de setmana llarg, en el que hi ha hagut doncs, una sortida massiva de cotxes i una entrada també a les ciutats de Catalunya. La Mireia Camats té informació. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista P7 hi ha 7 quilòmetres de retenció de Martorell al Papiol en sentit Girona per un accident que hi ha hagut al Papiol però que ja no talla cap carril. A més, a la B23 de retruc hi ha 6 quilòmetres i mig de retenció de Sant Feliu de Llobregat al Papiol en sentit Girona i en sentit Martorell per enllaçar precisament amb la P7. Tornant a la P7 hi ha 2 quilòmetres de Coa Barberà en sentit sud i més endavant 4 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Tarragona també. A la B30, lateral de la P7, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17, Cua Parets en sentit Vic. A la C60, retencions a Argentona en sentit Mataró. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 i a l'antitud i aturades entre Esplugues i la Via Júlia en sentit Besòs i entre la Vall d'Hebron i Sant Gervasi en sentit Llobregat. I a la ronda litoral la B20 hi havia retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Que no és poc. Gràcies, Mireia Camats. És del Servei Català del Trànsit. I a les 7 de la tarda i quasi bé 5 minuts és el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant del Consell de Garanties Estatutàries que avala per unanimitat la nova llei del català pactada entre Junts, Esquerra, PSC i Comuns.
Sí, el que diu aquest dictamen del Consell de Garanties és que la llei no vulnera ni la Constitució ni l'Estatut pel fet de no establir percentatges o per no situar el castellà com a llengua vehicular a l'escola. El govern aplaudeix aquesta resolució. Partit Popular, Vox i Ciutadans, que van demanar el dictamen, ho portaran al Tribunal Constitucional. Nacho Martín Blanco és portaveu de Ciutadans.
No nos satisface en absoluto su resolución porque consideramos que esta proposición de ley de los partidos nacionalistas con el Partido Socialista lo que hace es vulnerar o seguir intentando vulnerar los derechos individuales, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, ya sean castellanohablantes o catalanohablantes.
Mentrestant, els pares que porten molts anys lluitant per una educació bilingüe deixen clar que arribaran fins al final per defensar els drets dels seus fills. El Jordi és un d'aquests pares. La justícia li va donar la raó, però tem que el govern continuï posant traves.
Mi hijo y nuestros hijos tienen reconocido un 25% de castellano o de español en los centros escolares por una decisión judicial. Esa decisión judicial se respeta. Los derechos de mis hijos, que lo tenga claro, se van a respetar.
La nova llei del català, després d'aquest aval del Consell de Garanties, es votarà demà en el ple del Parlament.
I el govern estudia noves mesures per evitar les cues quilomètriques dels darrers dies, sobretot a la AP7.
Tot i que aquestes mesures puguin reduir el trànsit, el govern adverteix que ens haurem d'acostumar a les cues perquè no desapareixeran. A l'hora de repartir culpes, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, tira de manual.
Saben vostès que aquesta via és titularitat del Ministeri, però qui gestiona la mobilitat, qui pot aportar noves mesures d'ordenació del trànsit és el Departament d'Interior. En les últimes setmanes s'han aportat ja noves mesures, però és veritat que serà molt difícil evitar les cues.
Doncs el govern no concreta cap d'aquestes mesures. Una de les que estaria damunt de la taula és la de restringir la circulació de camions en cap de setmana. També proposa limitar la velocitat a 110 km per hora. Sobre això hi ha diferents opinions.
Tens la gent molt a sobre, no respecta la distància de seguretat, em sembla bé.
Jo no trobo que la velocitat sigui el causant de que hi hagi tant accident, sinó que la gent condueix bastant malament i no té miraments com adelanta i tot això.
El govern farà un nou testeig de la situació en el pont de Sant Joan amb la previsió de que l'AP7 pugui quedar col·lapsada.
I els sindicats tornen a demanar un nou protocol per prevenir el suïcidi als cossos policials.
Un nou cas d'un agent que es va suïcidar diumenge a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sarrià ha tornat a encendre les alarmes. Els sindicats policials diuen que no és un cas aïllat, el problema és que no se'n parla. Rafa Sánchez, del CESIF, ens explica les causes que porten alguns agents a una situació límit.
La sobrecarga de trabajo, el tipo de intervenciones y una presión propia. Es un tipo de trabajo que requiere mucho estrés, lo vemos como una plaga silenciosa.
I el sindicat USPAC reclama la creació d'un òrgan extern d'ajuda als afectats perquè s'ha demostrat que l'actual no funciona. Actualment, la taxa de suïcidis en cossos policials és 2,5 vegades superior a la de la població general.
Quatre detinguts que podrien estar darrere de la onada de robatoris en vehicles estacionats en pàrquings de restaurants de la província de Girona.
Rebentaven els vidres i s'emportaven objectes de valor mentre els propietaris dinaven a l'interior del restaurant. A les comarques de Girona, aquest tipus de robatoris s'ha incrementat un 60% i ha obligat alguns locals a contractar seguretat privada. És el cas del Guillem Gubau, propietari del restaurant Can Castells de Vidreres.
Nosaltres hem hagut de posar vigilància presencial en el pàrquing. Hem hagut de contractar una persona que es passa unes hores allà perquè els robatoris passen mentre el client està dinant. A plena llum del dia, càmeres exteriors no en tenim, llavors hem optat per posar això.
Els lladres acostumen a triar restaurants a peu de carretera per tenir-ho més fàcil a l'hora de fugir. Els Mossos d'Esquadra reconeixen que aquest tipus de robatori cada vegada són més freqüents perquè els lladres saben que pràcticament no hi ha conseqüències penals.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
I l'altra actualitat a les 7 de la tarda i 9 minuts és l'esportiva amb els companys de la redacció d'esports de Cope Catalunya i Andorra amb la veu de José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Doncs tots preparats i pensant què és el que passa amb Lewandowski, que finalment sembla que aposta fort pel Barça, no, senyor Gil?
Ja se sap que els colabrots d'estiu, pel que fa referència al mercato de fitxatges, entrades i sortides, acostumen a ser llargs, i com que són llargs, tenen molts i molts capítols, i un va darrere l'altre, i un va darrere l'altre, i un va darrere l'altre, doncs bé, sí. En aquesta història de Lewandowski, la seva sortida del Bayern de Munic, i ja veurem si la seva arribada al Futbol Club Club Barcelona, tenim capítol nou i fresc. Ens amplia els detalls el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Sí, ha donat una passa més al polonès per tancar aquesta etapa al Bayern. Ho va fer ahir al podcast One Sport del seu país i va assegurar que la seva era a Múnich està morta després de 8 temporades, que té molts amics allà, però que és el moment de dir adéu i que al Bayern no li queda un altre que deixar que marxi, o si no ho fa... Si no permet que marxi, diu Lewandowski, cap jugador voldrà anar a jugar ni voldrà fitxar pel Bayern de Múnich. Sobre el seu futur, Robert Lewandowski no esmena a cap club, però deixa clar que només té una opció, una via de futur. Evidentment, tothom pensa en el Futbol Club Barcelona.
Col·legi.
Alguna cosa mor en mi, això no es pot canviar. Vull més emoció en la meva vida. Deixo els meus companys, amb alguns d'ells vaig passar 8 anys i són amistats de veritat. Crec que el millor és trobar una bona solució per a totes dues parts i no buscar una decisió unilateral. No té sentit, no després de tant temps. Després d'un camí ple d'èxits i per part meva de disposició i suport, la lleialtat i respecte són probablement més importants que aquest negoci. Per què em quedaria? Quin tipus de jugador voldria venir al Bayern sabent que li pot passar una cosa així? On està llavors la lleialtat i el respecte? Vaig passar 8 bons anys, vaig conèixer tanta gent meravellosa i m'agradaria que seguís així al meu cap.
I parlem d'un altre jugador, Sergi Roberto. Aquest divendres a la 1 del migdia signarà les oficines del Camp Nou al costat de Joan Laporta la seva renovació per una temporada més. Es queda gràcies sobretot a Xavi Hernández, que va demanar expressament al president Joan Laporta i al director de l'àrea de futbol del Barça, Mateu Alemany, que es quedés perquè, entre altres coses, entenia perfectament el joc i l'ADN del Futbol Club Barcelona. Així que divendres, per fi, després de mesos i mesos de converses, Sergi Roberto firmarà la seva renovació.
Molt bé.
I d'aquesta manera es tancarà una de les carpetes que té obertes la direcció esportiva del Futbol Club Barcelona. Quedarà per tancar també la de Gavi, o sigui que, doncs, de mica en mica es va fent la feina i confeccionant la plantilla. Tota l'espera, recordem, de que els compromissaris el dia 16 de juny doncs donguin llum verd a la junta directiva de Laporta per vendre actius del club i d'aquesta manera doncs també solucionar la situació econòmica. Robert Lewandowski, Sergi Roberto, Gavi i Ferran Torres. Sempre és pràcticament obligat a escoltar cada nit el Partidazo.
Sempre,
doncs aquesta
sempre.
Nit una mica més, perquè pels micròfons de COPE, pels micròfons del Partidazo, amb Juanma Castaño passarà Ferran Torres, el davanter del Futbol Club Barcelona, concentrat ara mateix amb la selecció espanyola i que doncs explicarà com veu el tema i la situació no només de l'aquesta Espanya de Luis Enrique Martínez, sinó també doncs la situació del Futbol Club Barcelona. Ferran Torres, protagonista aquesta nit al Partidazo, un nom més de l'actualitat blaugrana, com per exemple ho ha estat també a les darreres hores el d'Àngel Di María, ofert al Futbol Club Barcelona, encara que el Barça no acaba de contemplar aquesta opció de fitxar el Fideo a l'argentí doncs, per diversos paràmetres. Pregunta blaugrana del dia. Fitxaríeu Àngel Di María pel Futbol Club Barcelona? Ara mateix, 7 de la tarda i 12 minuts, igualtat absoluta. 50% el fitxarien, 50% de copenautes no el fitxarien.
Bueno, això en quant al Barça. Anem ara al Girona.
El Nàstic i l'Espanyol.
Exacte.
El Girona, el Nàstic i l'Espanyol, sí, perquè són dies d'il·lusió, sobretot a Girona i a Tarragona. El Girona està a dues passes d'arribar a la primera, de tornar a la primera divisió. Han d'afrontar aquesta eliminatòria contra el Tenerife. Avui s'han posat a la venda, pels socis, les entrades pel partit d'anada a Montilivi. I ara que ens explicava la Yolanda Bernal aquests embussos que hi ha, sobretot a l'AP7, doncs també hi ha hagut embús telemàtic en aquesta demanda d'entrades oberta només als socis del Girona, perquè el repartiment telemàtic d'aquests tiquets doncs s'està alentint una mica, i és que la demanda i la il·lusió que hi ha a Girona ara mateix han provocat aquest embús telemàtic. Mentretant, el Nàstic Tarragona, a un pas de l'ascens a segona divisió, ho sabrem dissabte, caixa o faixa, davant del Villarreal B. Sentim el porter, a Manu García. El Villarreal ve ha jugat al mateix grup que el Nàstic, però el conjunt grana té els seus arguments per fer front al filial del submarí groguet.
Nos conocemos los dos equipos, tienen la ventaja de que si quedamos empate ganan, pero somos muy correosos, somos muy duros, somos un grupo que nos va el sufrimiento, que nos encontramos bien ante eso y vamos a plantearlo durante la semana bastante bien.
recordo que els 5 últims partits del Nàstic de Tarragona s'han resolt per victòria mínima del conjunt de Raúl Agné. I pel que fa al Real Club Esportiu Espanyol, doncs esperant la campanya d'abonaments la setmana vinent, que anem a veure si arriba doncs envoltada d'algun nom, algun fitxatge, alguna cara nova que il·lusioni a l'afició, més enllà de la de l'entrenador Diego Martínez. Precisament, la nostra pregunta blanc i blava avui a @esportscope anava per aquí. La setmana vinent es presentarà la campanya d'abonaments. Us abonareu? Sí, 55,2%.
Bueno.
No, 21,8%. I alerta, hi ha un 23% de copenautes que volen esperar. Que esperen un José Lu, que esperen un Brian Olivan, que esperen doncs alguna cara nova per vestir-se de curt en blanc i blau la propera temporada.
Escolti'm, tornen les semifinals per la ACB.
Sí, senyor, tenim dues sèries. Avui es disputa el tercer partit de la sèrie entre el Baskonia i el Real Madrid. A Vitoria, de moment 2-0 pel conjunt blanc, que no comptarà amb Pablo Lasso, que aquest cap de setmana patia un atac de cor. I demà es reprèn la sèrie entre el Joventut i el Barça. 1-1, ara mateix, igualada la sèrie. Dos partits més a l'Olímpic de Badalona. Avui ha passat per EsportsCope Pau Ribas,
sí,
el jugador del Joventut de Badalona, que creu que el model a seguir és el del segon partit que va acabar amb victòria verd i negra al Palau Blaugrana.
Vam estar més encertats, vam estar millor en defensa, vam corregir aquestes situacions que ens van fer mal al primer partit. El Barça també és veritat que va estar més desencertat des de la línia 3, per exemple. Bueno, són molts factors, no?, en el bàsquet, i segur que canviaran coses aquí al tercer partit. No? Nosaltres ens hem d'adaptar i ser capaços de competir amb qualsevol tipus de partit i bueno, intentar que el partit estigui igualat fins al final i fent-nos forts a casa amb tota la gent que ens donarà el seu suport. No?
Pel cantó blaugrana sentim Nico Mirotic. El factor pista ara mateix està perdut, però això ja li ha passat al Barça en d'altres ocasions i ell hi confia.
No tengo ninguna duda de mis compañeros, de que hay mucho compromiso y sé que haremos muy bien las cosas en Badalona. Yo creo que este año...
Doncs això, Nico Mirotic, que confia que el Barça traurà endavant, si més no, un partit a l'Olímpic de Badalona i recuperarà el factor pista.
Escolti'm, el gran Rafa Nadal està passant revisió mèdica a Barcelona?
Ha arribat a primera hora d'aquesta tarda, a la pata coixa. Vaja, ja sabem el que li passa al peu, aquesta afecció crònica. Passa revisió mèdica amb el doctor Cotorro a Barcelona i després tornarà a Palma de Mallorca per guanyar, per descansar, millor dit, merescudament, després de guanyar el seu 14è Roland Garros. Recordem, en plana poliesportiva també, que avui es defineix la final de la Lliga d'Hockey. Qui guanyi del Barça-Reus, al Palau Blaugrana, a la final. Qui guanyi del Liceo Noia, que juga a la Corunya, jugarà també la final d'aquesta Hockey Lliga d'Hockey Patins.
Recordem, senyor Gil, qui estarà aquesta nit al partidazo?
Ferran Torres.
Perfecte.
Davanter del Futbol Club Barcelona.
I juguen dijous,
i no, alguna cosa més del seleccionador Luis Enrique.
Ah, molt bé. Juga dijous, no, la selecció?
Sí, senyor, davant de Suïssa.
Molt bé, doncs estarem molt pendents. Senyor Gil, més informació a Cope Pioners i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies. Bona tarda i ens escoltem, o no, al partidazo. Adéu-siau.
Fins demà, Rodríguez. Adéu.
Que vagi molt bé. I d'aquí un moment, a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, quasi bé ja són les 7:18, en parlarem d'una crida que han fet des de Salut, una crida als nens nascuts entre l'any 2002 i 2005, òbviament als pares d'aquests nens, perquè es vacunin contra la meningitis. Salut ha enviat una circular als centres educatius perquè es vacunin els menors de 18 anys, alguns dels quals no ho van fer a causa de la pandèmia. Ara en parlem.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Cataluña.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
El próximo domingo 12 de junio, Escuela de Todos te invita a una gran fiesta en el Parc de la Estación del Nord. Una fiesta para toda la familia, con música en directo,
cuentacuentos,
magia,
teatro,
juegos
y moltes més sorpreses.
Desde les 11 del matí fins a les 8 de la tarda. ¡Te esperamos!
¡Te esperem!
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
COPE Catalunya i Andorra.
El Departament de Salut anima els joves nascuts entre el 2002 i el 2005 a vacunar-se contra la meningitis. La conselleria ha enviat una circular informativa als centres educatius per reforçar la repesca activa dels menors de 18 anys a qui no s'ha administrat el fàrmac. A causa de la pandèmia, diversos adolescents que s'haurien d'haver immunitzat contra la meningitis als anys 2020-21 no ho van fer. Imagino que és per això que cal fer aquesta repesca activa. Em poso en contacte amb el doctor Quique Bassat, que és pediatre i epidemiòleg de l'Institut de Salut Global. Doctor Bassat, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És per això, imagino, que calia fer aquesta repesca activa de les persones de menys de 18 anys no vacunades.
Sí, és precisament perquè durant els anys 2020 i 2021, que és quan s'haguessin hagut de vacunar aquests adolescents i que no es van poder fer degut a la pandèmia, ara hem de fer aquesta recuperació activa dels casos per tenir una bona cobertura vacunal en aquest grup d'especial risc.
Aquesta repesca es feia des dels centres d'atenció primària, però ara es vol reforçar amb aquesta circular als centres educatius.
Sí, però és sobretot a nivell informatiu. És cert que algunes escoles han obert les portes perquè es pugui fer aquesta vacunació de forma més activa dins de les escoles, però és sobretot a nivell informatiu que s'està transmetent aquesta informació a les escoles perquè arribi a les persones a qui ha d'arribar, que són els adolescents. Mm-hmm.
Expliqui'm una mica, doctor, què és la meningitis. És una malaltia infecciosa greu, però que pot ser vírica o bacteriana, no? Què és exactament?
Sí, sobretot és una malaltia infecciosa de les meninges, que són les capes que recobreixen el cervell, i que té, per desgràcia, una mortalitat associada bastant alta. Es calcula que al voltant d'entre 10 i 15 de cada 100 nens que la pateixen poden acabar morint. I no només és la mortalitat associada, sinó són les seqüeles d'aquells que sobreviuen, no? Que també són importants. Uh-huh. I és una malaltia prevenible amb les vacunes que tenim actualment, i per això s'està reforçant aquest missatge que és important que els nens que no s'han vacunat i que podrien estar ja vacunats ho han de fer el abans possible.
Quins són els símptomes?
Els símptomes són bastant inespecífics, sobretot en els nens més petits, però en els més grans, en els adolescents, són una combinació de mal de cap, vòmits, rigidesa de la nuca, que és un signe molt, molt específic de la meningitis, i progressió ràpidament cap a una malaltia molt greu, no? I és per això que és important tenir una vacuna que funciona tan bé com la que tenim i que ara cobreix més serogrups dels que estaven inclosos abans en el calendari vacunal, doncs per això hem de fer aquest esforç de que aquesta vacuna arribi a qui més la necessita.
Doctor Bassat, encara hi ha pares que s'ho pensen a l'hora de vacunar els nens, els que menys, ho dic, perquè, però hi ha de tot en aquest món, gent que està en contra de les vacunes amb els nens.
Sí, per desgràcia hi ha encara gent que no creu en el poder transformador de les vacunes, no? Però les vacunes salven vides tots els dies de l'any. I aquesta vacuna en especial, que protegeix contra una malaltia que pot matar a 10 o 15 de cada 100 nens que la contrauen, és una vacuna fabulosa i que hem de fer arribar a aquells que més la necessiten, no? Jo transmetria el missatge de claretat que en aquest cas, en el de la meningitis, hi ha una evidència molt sòlida de que aquestes vacunes funcionen, protegeixen i salven vides i, per tant, no hem de tenir-ne por. Uh-huh.
Recordem que és una malaltia que es pot contraure a qualsevol edat, però que la població de més risc són els infants, no? Els menors de 5 anys i els joves d'entre 15 i 24.
Sí, exactament. No només els infants, que sempre són els que tenen més risc en la gran majoria de malalties infeccioses, sinó que aquí també el grup dels adolescents és un grup del risc, i per això anem a buscar-los específicament a les escoles, perquè és on els trobarem, no? Hem de transmetre aquest missatge de que és una malaltia poc freqüent, per sort, però quan t'agafa, per desgràcia, és una malaltia amb un potencial de causar malaltia greu molt, molt important, no? I tenim unes bones vacunes i, per tant, les hem d'utilitzar.
Avui, no sé si és la casualitat, que avui tot just estic parlant amb vostè de la meningitis, conec una persona que aquesta setmana, una persona que ja té 60 anys, que ha agafat la meningitis.
Sí, sí, la meningitis és una malaltia que pot afectar molts grups d'edat, no? Nosaltres volem específicament protegir els més joves i els adolescents, perquè reconeixem que és un grup d'alt risc, però no estem lliures del risc de contraure aquesta malaltia en qualsevol edat. Amb la qual cosa, benvingudes siguin aquestes vacunes.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Com sempre, doctor Bassat, pediatre i epidemiòleg de l'Institut de Salut Global. Moltes gràcies, bona tarda i bona feina. I sobretot recordar, crida als nascuts entre el 2002 i 2005 perquè es vacunin contra la meningitis, perquè hem tingut aquesta pandèmia pel mig i els que s'havien d'haver immunitzat no ho van poder fer. Doctor Bassat, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ja sabeu, seguiu els consells del pediatre, el doctor Bassat. Les 7 de la tarda i 25 minuts. Ha llegado el momento de hablar de los amigos de línea directa. Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Y si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
L'educació ha reconegut tenir problemes per organitzar les activitats de tarda del setembre. Recordem que amb l'avançament del calendari escolar es va decidir fer només classe al matí i activitats de lleure a les tardes per facilitar la conciliació familiar. Ara bé, el departament no troba monitors i una de les alternatives podria ser fins i tot que només es fes jornada intensiva la primera setmana de curs, és a dir, que es fessin només classes de matí la setmana del 5 al 9 de setembre i que a partir del 12 es fes l'horari habitual de tot el curs matí i tarda. Ara bé, el departament insisteix que mantenen aquesta proposta inicial i, de fet, els serveis territorials d'educació estan treballant amb les empreses de lleure per trobar els monitors que calguin. Avui parlem amb el Pep Montesala, que és el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que han impulsat, per cert, una borsa de treball per cercar monitors disponibles. Pep Montes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Ho he explicat bé, això, que ha passat amb el tema del Departament d'Educació i aquests problemes per organitzar les activitats?
Bé, exactament no ho sé, perquè la postura del Departament d'Educació només la poden explicar ells i no està a la nostra mà parlar en nom seu ni saber exactament què pensen, no? Uh-huh. Però, efectivament, cal prendre una decisió sobre aquesta qüestió, si és que es pensa fer algun canvi. I en el cas que hi hagués un canvi, sí que caldria que fos ràpida la decisió, perquè com més dies passen, doncs més incerta és la possibilitat de prestar el servei de manera adequada.
Uh-huh. És cert que hi ha manca de monitors?
No hi ha manca de monitors. En sembla que aquí cal parlar amb molta claredat perquè no es malinterpretin les informacions. No hi ha manca de monitors, hi ha monitors els que vulguem i els que puguin fer falta. El que passa és que en el cas de que per prestar el servei d'activitats de lleure de la tarda fessin falta més monitors que els que habitualment presten el servei de menjador escolar, en aquest cas costaria trobar monitors no perquè en faltin, sinó perquè es tracta d'un servei de només una hora.
Exacte.
Clar, pagar una hora només a una persona doncs és una, acaba sent una quantitat pràctica molt petita i és complicat que qualsevol persona li pugui sortir a compte fer-ho, no? Per descomptat, no seria possible o seria molt difícil que això ho fes un monitor que no fos de cadascun dels municipis on hi hagués els centres educatius, per exemple, perquè el centre de transport ja ho faria molt difícil. La dificultat fonamental és aquesta. Per aquells monitors que calgui de més enllà dels que ja presten habitualment el servei de menjador escolar.
Per ser monitor, què cal, Pep? Ho dic perquè no tothom pot ser monitor, no?
Per ser monitor de menjador escolar, normativament no cal res. No hi ha cap normativa que estableixi un mínim de formació per fer aquest servei. Ara bé, la gran majoria, només amb excepcions de monitors, són titulats de monitor de lleure. Insisteixo per això que normativament no hi ha cap norma ni cap disposició que estableixi característiques mínimes, que potser és una mancança que té el sistema. Però s'ha de dir això, potser el 90% dels monitors que presten habitualment el servei de menjador escolar són titulats de monitor de lleure.
Des de que s'ha fet públic ha obert una borsa de treball per monitors i ara parlarem de l'oferta. Esteu rebent gent que està interessada?
Sí, bé, la veritat és que fa pocs dies que està en marxa, pensant justament en aquesta dificultat previsible de trobar monitors els que puguin fer falta per prestar el servei només d'aquesta hora i la complexitat de trobar aquests monitors, vam dir, bueno, anem a ajudar el conjunt d'empreses associades i en la nostra borsa de treball, que ja tenim habitualment per tots els àmbits de treball de la nostra activitat, vam crear una oferta específica per prestar aquest servei sobretot filtrant, diguem, els monitors per la localitat, amb la previsió de que fos difícil que ningú fes aquest servei, que no, si no fos en el propi municipi. I això fa uns poquets dies que està en marxa. Yeah. Ara mateix, la veritat és que ara fa un parell de dies que no he consultat a l'estat de la borsa, però bé, suposo que tenim al voltant d'un centenar de monitors que s'hi han ofert. De totes maneres, també, fins que no es comenci a haver-hi contractes formalitzats amb les empreses i entitats que han de prestar aquest servei, també serà difícil que la recepta de monitors es consolidi.
Estem parlant de que s'ofereix un contracte de 5 hores a la setmana, una hora diària de dilluns a divendres, els monitors de lleure treballaran des del 5 fins al 30 de setembre del 2022 amb possibilitats de continuïtat com a monitor de menjador i extraescolars. És així?
Amb possibilitats, sí, efectivament, doncs, a l'empresa o l'entitat que els ha contractat doncs, tenen més necessitat de servei. Nosaltres el que fem és intentem positivar aquesta situació. És obvi que ningú aspira a tenir un lloc de treball que sigui una hora de treball al dia durant gaire temps seguit. Però també s'ha de conèixer el sector. Totes les empreses i entitats tenen borses pròpies de monitors perquè hi ha una alta mobilitat en aquest tipus de serveis. Hi ha moltes substitucions amb molta freqüència i quan es produeixen substitucions han de ser immediates, pràcticament d'un dia per un altre. Això vol dir que quan entres a la roda de treball d'aquest tipus d'activitat, comences per prestar un servei tot sovint de substitucions i ja et quedes en aquesta borsa de treball. I si l'experiència és positiva tant per la banda del treballador com per la banda de l'empresa o de l'entitat, el més fàcil és que acabis consolidant-te com a monitor amb serveis ja de més durada o de més llarga duració. Amb un intent de ser positius, aquest tipus de treball podria ser la primera porta d'entrada a una activitat econòmica per a aquests treballadors que després estigués consolidat. Possibilitat de consolidar-se i allargar-se i prestar-se durant un nombre raonable d'hores de la jornada laboral i que, per tant, ho fes rendible i raonable per a ells.
Pep, la data límit per enviar el currículum és fins al 31 d'agost d'aquest 2022,
Per nosaltres? No. Nosaltres no hi posem límit. Com que també... una de les dificultats d'aquest servei que hi haurà és que és molt difícil preveure el nombre d'usuaris que tindrà. Mm-hmm. Llavors, I això vol dir que fins que pràcticament no comenci el servei al setembre, i fins i tot quan estigui en marxa, no es podrà acabar de ponderar quants monitors acaben sent necessaris. Pot ser fins i tot que mitjans de més calgui incrementar-los, perquè hi hagi una cosa habitual en aquest tipus de serveis és quan s'inicia el curs escolar, les primeres setmanes no sempre hi ha el gruix d'usuaris que acaben consolidant-se durant el curs, perquè les famílies acaben d'ajustar els seus horaris, de buscar els espais de conciliació, i va increixent el nombre d'usuaris d'aquest tipus de serveis. Si avancem encara una setmana a l'inici del curs, pot ser que això passi encara més. Per tant, nosaltres la borsa de treball la tindrem activa fins al darrer dia d'aquest mes de setembre, en el que s'ha de prestar aquest servei, sense limitacions. Per nosaltres això no és cap dificultat.
Molt bé. Per la gent interessada, s'ha de posar en contacte amb l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura?
Exacte. Només entrar al nostre web, ràpidament apareixen, hi ha una part de la borsa de treball amb dos clics s'han inscrit a la borsa de treball. L'adreça és www.asellec.cat.
Correcte, doncs aquí ho deixem per les persones que estiguin interessades. T'agraeixo molt, Pep Montesala, gerent d'aquesta Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura, que hagis estat amb nosaltres, i fins la propera, que vagi molt bé.
Muchas gracias, buena tarde.
A vosotros.
Escuchas la linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, este miércoles a la una...
Estamos recorriendo todas las provincias andaluzas para conocer las principales inquietudes de...
Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, viaja hasta Jaén para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
A 7 de la tarda, 37 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí a un moment escoltarem a la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Starbene, que ens donarà segurament un bon consell. I també parlarem d'una altra cosa força interessant. No sé si sabíeu que escoltar música quan corres redueix lesions i millora el rendiment. No ho dic jo, ho diu un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que demostra els beneficis pels corredors aficionats a fer aquest entrenament amb un ritme musical determinat. Jo també recomano escoltar la COPE mentre està fent esports, eh? Bueno, doncs això en parlarem d'aquí un moment. No marxis, que encara tenim linterna per endavant.
Repite conmigo. Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues siempre antes del consejo de la doctora Carmen Torrejón, lo que vamos a hacer es daros un número de teléfono, el 93-414-3631, 93-414-3631. Es importantísimo ese teléfono porque a través de él vais a poder estar en contacto con el Centro Médico y de Estética Starbene, donde está la doctora Torrejón, y tener esa primera visita totalmente gratuita e informativa. Y recordaros que está la consulta en Barcelona, en la calle Montaner 252. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno, vamos a hablar de algo que está en mente de muchas personas, sobre todo cuando llega el buen tiempo, el tema de perder peso. La gente en internet mira, investiga, habla con la vecina del quinto, con su primo de Almería, con el otro de no sé dónde, para poder llegar a perder peso. Incluso hay gente que se atreve con sobres, con plumas, hay un poco de todo en este mercado, pero hay que saber que hay cosas que la mayoría son inseguras y perjudiciales para nuestra salud.
Bueno, yo creo que lo has presentado muy bien, Montse, es decir, desde mi punto de vista, no todo es válido para perder peso. Perder peso a costa de la salud, desde mi punto de vista, no debe merecer la pena nunca. Y yo siempre he dicho que cuando hay procedimientos de pérdida de peso que son modas, son eso, modas. Es decir, no duran mucho tiempo. Van a durar un tiempo, 6 meses, un año como mucho, y luego desaparecen. Pero tristemente desaparecen dejando muchísimos estragos en algunas personas, ¿no? Uh-huh. De todas estas cosas que tú has dicho, yo en primer lugar, por ejemplo, te digo, dieta. Bueno, pues las dietas las tenemos que dar los médicos. Lo siento en el alma. Es decir, los médicos con conocimiento, evidentemente, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Porque yo, por ejemplo, de cardiología no tengo ni idea y no me atrevería yo a tratar un paciente cardiológico, ¿no? Pero hacer una dieta específica para que una persona pierda peso, bueno, pues tenemos que ser especialistas, que hagamos esto, que nos hayamos formado en esto y que conozcamos lo que hacemos, ¿no?
Muy bien.
Entonces, la dieta siempre desde el punto de vista médico, porque, insisto, yo puedo hacer una dieta, pero ser una dieta muy estricta que me dé problemas, que me haga, por ejemplo, que se me caiga el pelo, o que haga que tenga una pérdida de masa muscular, o que haga que me genere una relajación cutánea exagerada, ¿no? Entonces, siempre un médico. Pero hay un tema que tú has nombrado hace un poquito de pasada que yo me quiero parar un pelín. Las plumas.
Las plumas.
Y entonces la gente dirá, esto de las plumas, ¿qué son las plumas?
Esto es un indio que se ha quedado suelto, ¿no? ¿Qué son las plumas?
Pues mira, las plumas son un medicamento, es un fármaco, no lo olvidemos, es un fármaco que debería darse con receta médica, pero en internet se puede conseguir sin receta médica. Es un fármaco que tiene un coste elevado y se llaman plumas porque son unos inyectables, no, una jeringa que ya viene precargada, o sea, ya viene directamente para enchufársela a uno, por así decirlo,
sí,
¿no? Y que se ponen normalmente una vez a la semana y que se han puesto muy de moda para perder peso, ¿vale? Yo tengo que decir que de estas plumas, que hay varias, porque son varios los laboratorios, el principio activo no es exactamente el mismo, pero son el mismo perro con diferente collar, para entendernos, Monche, ¿vale? Estos productos son productos para diabéticos, es decir, son productos que inicialmente se han empezado a utilizar en personas que tienen un trastorno del metabolismo del azúcar, tienen el azúcar alta, ¿vale?
Sí.
Luego estas personas con el azúcar alta pueden ser o no obesas, y entonces, además de su uso como antidiabético para controlar el azúcar, pues bueno, se le ha dado con autorización sanitaria para utilizarla en personas obesas, y también ahora se ha puesto de moda en personas con sobrepeso. Es decir, que se le está dando la misma categoría a la persona que tiene 50 kilos de más como a la persona que tiene 10 o 12 kilos de más, ¿vale? Y ahora yo te voy a hacer, como yo creo que tú eres una mujer con bastante sentido común,
sí,
yo te voy a hacer alguna pregunta y tú contestas.
Vale.
Si tú no tuvieras problemas de tensión y yo te diera un fármaco para la tensión, ¿tú te lo tomarías?
No.
Vale. Si tú no tuvieras ninguna infección, ¿vale? Eres una persona sana, no tienes ninguna infección.
Sí.
Y yo te digo, mira, tómate este antibiótico, que con este antibiótico te va a crecer el pelo. ¿Tú te lo tomarías?
Te diría, no, doctora, no.
Vale, entonces, ¿qué pasa? Que los fármacos tienen una indicación específica. Y cuando ese fármaco se utiliza para esa indicación específica, fantástico. Pero cuando tú lo sacas de esa indicación específica, normalmente va a generar problemas. Entonces, estas personas que hoy por hoy están acudiendo demasiado alegremente, desde mi punto de vista, los pacientes y los médicos recetándolas, a la larga pueden estar generando problemas en el metabolismo de los azúcares de estas personas que no son diabéticas hoy por hoy, pero que si este medicamento abusan de él y lo van utilizando de manera continuada en el tiempo, no van a perder todo el peso que tendrían que perder, pero les puede generar un problema de diabetes secundaria.
Qué horror.
¿De acuerdo? Entonces, con esto, ¿a dónde voy? Yo te digo de entrada, no a las plumas, porque además las farmacéuticas se curan en salud y dicen, oiga, esto está autorizado para la obesidad, pero usted tiene que cuidar su alimentación y hacer ejercicio físico.
Uh-huh.
Entonces, oiga, las plumas, ¿qué milagro me van a hacer?
Ninguno.
Porque si yo lo que estoy buscando es el milagro de Lourdes, que yo me pueda poner algo que me permita comer lo que me dé la gana y que me adelgace, y usted me está escribiendo aquí que yo tengo que hacer dieta y que me tengo que mover, ¿qué es lo que realmente nos saca a todos del sobrepeso y de la obesidad? Entonces, en definitiva, esas plumas están aparentemente pudiendo generar una pérdida un poquito más rápida de los primeros kilos, pero luego normalmente el paciente se va a establecer, se va a quedar, por así decirlo, parado y no va a perder más. Entonces, como siempre, el medicamento en manos de un profesional médico y utilizándolo en la indicación precisa para lo que está, no para jugar con ellos, porque a la larga nos va a generar problemas.
Doctora Torrejón, muchísimas gracias. Recordamos el teléfono 93-414-3631. Primera visita totalmente informativa y gratuita. Doctora, gracias.
Un abrazo, Monse.
Otro para ti. Chao.
por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Sabíeu que escoltar música quan corres redueix lesions i millora el rendiment? No ho dic jo, això ho diu un equip que ha treballat, format per molta gent, entre el que es troba el José Fernández Sáenz, que és investigador associat de la Universitat Rovira i Virgili i també és membre de la Fundació de l'Institut Universitari per la Recerca a l'Atenció Primària de Salut, en Jordi Gol. I avui volem parlar amb ell exactament sobre aquest estudi. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos muy interesados en saber realmente qué hay detrás de ese titular de escuchar música cuando corres reduce lesiones y mejora el rendimiento. ¿Cómo se pone en marcha este estudio?
Bueno, este estudio tiene un inicio y es que estábamos preparando el trabajo de fin de grado de una alumna, que también es autora del artículo, con Lara, y no sabía muy bien que en qué hace su trabajo de fin de grado, y decidimos, una duda que teníamos nosotros era cómo la música podía adaptarse a que el atleta popular pudiera conseguir un ritmo de zancada que fuera óptimo y, como consecuencia, aumentara el rendimiento y evitar lesiones. Esa fue la idea.
Y para llegar a adivinarlo, a llegar a conclusiones, trabajasteis, creo, con una muestra de 20 corredores aficionados, 11 hombres y 9 mujeres. ¿Qué se les hizo?
Sí, bueno, lo que hicimos, la muestra era pues pequeña, ¿no? Que eso da pie a que la línea de investigación continúe con muestras un poco mayores. Lo que hicimos es, con esas personas, las separamos en dos grupos,
sí,
de una manera aleatoria, y que más o menos los dos grupos fueran homogéneos al principio de la intervención. A un grupo se les hizo seguir su entrenamiento, llamaremos grupo control, y al grupo intervención lo que hicimos fue medirles Bueno, primero tengo que explicar que hay dos tipos de zancada, ¿no?
Sí.
El corredor popular tiene una zancada preferida, que es con la que él va cómodo, mientras que según su constitución y según su estructura, pues tiene existe una zancada que se llama óptima.
Sí.
Lo ideal sería que la zancada preferida del corredor popular coincidiera con la zancada óptima. Y eso en el corredor popular, pues no la mayoría de las veces no coincide.
Uh-huh.
¿Qué hicimos nosotros? Pues al grupo intervención, lo que hicimos mediante música, intentar adaptar el ritmo de zancada preferido, a ver si lo podían modificar para llevárselo lo más cerca posible al ritmo de zancada óptimo.
Sí.
Y eso lo hicimos mediante la música.
Uh-huh. ¿Y qué visteis una vez visto ese grupo que no utilizaba música y el que sí utilizaba? Estuvisteis 6 semanas, si no sí. Creo mal, amén, que hicisteis 3 sesiones en periodos separados de 15 días, ¿no?
Sí. Como digo, al grupo control no se le hizo nada, ellos seguían entrenando. Y al grupo intervención lo que hicimos fue primero preguntarles por qué canciones le gustaban, qué tipo de música y qué canciones. Ellos a priori no sabían que estaban siendo intervenidos. Luego ya sí que se le pidió un consentimiento informado, ¿no?
Sí.
Cuando ya conseguimos datos. Entonces, con las canciones que a ellos les gustaban, le dijimos que hicieran una lista de de 10, 18 canciones, o más o menos lo que digo, una sesión de entrenamiento. Y con esa música, esas canciones que ellos preferían, ellos querían, pues lo que hicimos fue editarlas de tal manera que el ritmo de esas canciones la adaptamos,
¿sí?,
a su ritmo de zancada óptimo. Y le hacíamos entrenar con ese ritmo de zancada. O sea, oyendo la música, que le marcara de una manera indirecta el ritmo de zancada, pa, pa, pa.
Uh-huh. Imagino que previo a todo eso hicisteis un examen de las capacidades individuales físicas de los participantes, ¿no? También preguntarles si tenían lesiones y también, obviamente, sus gustos musicales.
Sí, sí, por supuesto. Eso estaba dentro del... Cuando se hace un trabajo de este tipo, tenemos que decidir antes de hacer el trabajo cuáles van a ser los criterios de inclusión en el estudio y los criterios de exclusión. Entonces, una vez captada la gente, le aplicábamos los criterios de exclusión y si los cumplían, pues tenían que salir fuera. Pues, por ejemplo, hubo abandonos pues porque por motivos de trabajo tenían que desplazarse, no podían seguir el entrenamiento que les marcábamos, o bien por lo que dice, pues lesiones, ¿eh? Entonces ya previo al estudio sí que se tiene unos criterios de inclusión, con lo cual te permiten entrar en el estudio, y también unos criterios de exclusión, que si los cumples, pues debes salir del estudio conseguir que los dos grupos sean homogéneos antes de empezar el estudio.
Muy bien. Pepe, una vez realizado esas pruebas, ese entrenamiento durante esas semanas, se llega a conclusiones. Entre ellas está la de que escuchar música cuando corres reduce realmente lesiones y mejora el rendimiento.
Sí, sí. Bueno, buscar siempre una causa-efecto es un poco complicado. Lo que sí está claro, y hay evidencia científica al respecto, que utilizando tu ritmo de zancada óptimo, no el preferido, el óptimo, se reduce las lesiones producidas por ejemplo, sobrecarga muscular. Uh-huh. Todo eso se reduce, tendinitis, que son las lesiones más típicas del corredor. Y además, si conseguimos que tu zancada preferida sea la zancada óptima, también aumenta el rendimiento. Es decir, que con el mínimo esfuerzo corres más.
Efectivamente.
Entonces, una carrera popular la puedes hacer más rápida y mucho mejor físicamente para tu cuerpo.
Uh-huh. Además, la música también tiene esa aportación positiva a nivel psicológico, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la música es una cosa un poco curiosa porque no está considerada como doping porque no es una sustancia.
Uh-huh.
O sea, no se puede detectar en ningún sitio, pero en las carreras de élite, en competiciones de élite, está prohibido correr con música. No se permite competir con música. ¿Qué pasa? Que al corredor popular, por ejemplo, el Maratón de Barcelona,
sí,
pues mucha gente se pone muchos populares, sí, se pone sus auriculares y van tan contentos. Y no va a haber ningún juez que le llame la atención. Pero a la élite que compite, que sí que se juega una medalla, un premio, lo que sea, no se le permite correr con música.
Ah.
Entonces, no es que sea un doping en el sentido estricto, Pero claro que afecta psicológicamente, sí, sí, claro que sí.
Pues vaya, hemos aprendido muchas cosas. Oye, y ahora con todo esto, con todos estos datos que se han publicado en una revista, en el International Journal of Environment, Enrichment and Public Health, que queda muy bien, ¿qué se hace luego con estos datos? Porque esto a nivel médico es muy interesante.
Sí, porque, verá, cuando se habla de... Todo el mundo sabe que hacer deporte es bueno para la salud.
Desde luego.
Pero ¿cómo se receta deporte? Porque un médico no puede decir a un paciente, mire usted, tiene que hacer deporte ya, pero el deporte, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Salto? ¿No? Entonces,
claro.
Este tipo de estudios sí que pueden ayudar tanto al entrenador como al médico a tomar una decisión.
Claro.
Evidentemente esto es un, como digamos, podemos decir un estudio piloto, que como he dicho al principio, uh-huh. Esto nosotros queremos seguir como una línea, ¿no?, de investigación, que en la facultad, por ejemplo, de ciencias de la educación física se pueda explicar para que los entrenadores lo tengan en cuenta.
Claro.
Y por qué no también el médico a la hora de recetar, pues decir, oye, pues si sales a caminar, si te pones música, eso puede hacer, te puede beneficiar más eso que si sales sin música.
Eso es.
Partiendo de que andar es bueno.
Desde luego. Pero que digamos que la música puede ayudar a personalizar un poco más el entreno y además motivar y hacer pues que corras de otra manera y que evites esas lesiones. A mí me ha parecido interesantísimo, por ello hemos querido hoy hablar en la linterna de COPE Cataluña y Andorra contigo, José Fernández Sáenz, que es investigador asociado, como decíamos, de esta Universidad Rovira i Virgili, y también de IDIAP Jordi Gol, que muchas veces nos atienden a nuestras llamadas, y hoy no podía ser menos, y nos han querido contar en qué se ha basado ese estudio, gracias a esa alumna, que quería hacer una tesis, y mira por dónde, la tesis nos hemos hecho con los medios de comunicación. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, José Fernández. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Chao. Doncs ja ho sabeu, he pres bona nota. Dels que us agrada córrer, doncs si us poseu música, hi ha possibilitats. Això no és cap miracle, ja ho sabeu, però que es pot reduir les lesions si vas escoltant música i millores el teu rendiment. També aprofitem per dir que si escoltes la COPE passa exactament igual, No hi ha cap altre estudi, però ja t'ho confirmem. Ja saps que estem 24/7 amb tota la programació de la cadena COPE parlant de tot, absolutament de tots els temes que t'agraden. Si hi ha algun que t'agrada més i que dius, escolta, més que m'agradaria tornar a escoltar aquesta entrevista que han fet al programa, doncs és molt fàcil. Si tens localitzat el programa, en aquest cas la llinterna COPE Catalunya i Andorra, te'n vas a cope.es, ens busques a Catalunya, COPE Catalunya i Andorra, la linterna, i allà trobareu doncs tots els temes que hem tractat en el programa i els àudios corresponents. I si vols seguir-nos a les xarxes, @COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres marxem, salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ja comencem a preparar el que serà el programa de demà, que serà dimecres 8 de juny. Us deixem ara amb la linterna d'Àngel Expósito, molt pendents de l'actualitat d'aquest dimarts 7 de juny. Que vagi molt bé, bona tarda, adéu-siau.
Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.